Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 25 de febrer de 2026. Som al meridià d'aquesta setmana, la darrera del mes de febrer, i amb ganes entomem el repte d'acompanyar-vos des d'ara fins les 12 al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip, una salutació, benvinguts. Des de Ràdio Vilafranca som Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem fent un tastet de com sonaran aquestes 3 hores de ràdio de dimecres. D'aquí uns instants parlarem de diners. És necessari, és vital, sovint descuidem aquesta qüestió. Amb el nostre expert, el Dani Sánchez, que avui ens parla de la importància dels pressupostos. Tot parlant de diners, ens plantarem a 9:15, primer flaix informatiu d'aquest dimecres, primers 5 minuts per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès aquestes primeres hores del matí. I si arrenquem parlant de diners, després desengreixem una mica i a partir d'aquest primer flash que brilli la literatura i la lectura. Espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres, que avui ve acompanyada de la Carme Rey, i amb ella parlarem d'Afers privats, editat per Garcineu Editorial. A les 10:06 obrim la segona hora d'aquest dimecres amb Àngel Grau i Ernest Gallard, cap de colla i president dels Castellers de Vilafranca, amb els quals presentarem aquest imminent inici de la temporada. De fet, l'Escola de Castells de la Canalla comença ja aquesta setmana i els objectius dels Verds per aquesta temporada 26. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran el més destacat de casa de les nostres comarques, el flaix. A partir de 11:45 del matí fins a les 11, la nostra gent gran hi diu la seva. Avui seran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, i els proposem que opinin de les reivindicacions del professorat que està en peu de guerra, que ja s'ha mobilitzat amb èxit i que hi tornarà aquest mes de març. A les 11:06, passem pàgina, obrim la tercera i última hora d'aquest matí amb els amics de Vinzeum, avui per presentar el cicle de literatura i vi, Vins i veus que s'obren pas 2026. Ens acompanyaran el Jordi Ribas i la Marina Caral de la llibreria La Cultural. A 11:45, última cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca. Darrers 5 minuts per tancar el matí al flaix. I acabarem, com que és dimecres, amb la gent del detall, avançant ja propostes de cap de setmana. Començarem amb teatre, perquè la Sala dels Monjos porta aquest diumenge Confinats a Moja, i parlarem amb el seu director, amb Joan Baqués, I seguirem parlant de vins i escumosos, perquè cal fer-ho. A Sant Sadurní acull aquest dijous un tast amb vins mallorquins. En parlarem amb el sommelier de Cal Fer-ho i el seu responsable, el Xavi Roig.
Penedès en xarxa.
Aquest dimecres començarem parlant dels diners, de com organitzar-se, de la seva importància, i avui Dani Sánchez vol posar valor a la importància de gestionar-se amb un pressupost. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle.
Un mes més, qui ens acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio és el nostre planificador financer de referència, el Dani Sánchez. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia, Laia.
Com estàs?
Molt bé, la veritat.
Ja et veig, i tant que sí. Molt bé. Escolta, un plaer tenir-te aquí de nou. Avui per parlar d'un tema que crec que no sé si li donem la importància que realment té, que és el pressupost.
Exacte.
A veure, explica'ns una miqueta què és un pressupost, no?, i per què cal que en fem un.
Pues mira, un pressupost és una cosa que tota família o tota persona hauria de tenir. Mm-hmm. Per què? Perquè, mira, hi ha una llei, ara m'han recordat, la llei de Parkinson.
Que això diu... sona lletja, això?
Sí.
A veure, què és?
Mira, que diu que les despeses sempre s'expandeixen fins a arribar al nivell d'ingressos. O sigui, que cobris el que cobris, sempre, si no controles, les despeses sempre es desmadren fins que arriba al màxim.
Allò de tenir la mà foradada, eh?
Ah,
que no,
exacte,
saps d'on
això,
et surten els diners.
Ah, això mateix.
Molt bé. Clar, llavors, partint d'aquesta llei que ens comentes, explica'ns, doncs, per què hem de fer el pas de dir, a veure, un moment, va, que hem de portar un control, no?
Per començar, hem de decidir on posem els nostres diners. És a dir, a què vols dedicar els nostres diners? Jo treballo per alguna cosa, m'aixeco pel dematí per alguna cosa concreta, no? Perquè si tu no decideixes per avançat, al final serà o una altra persona que decidirà per tu o aniràs fent i arribarà a un punt que potser pues, ja no tens suficients diners.
Mm-hmm. Clar, per tant, és una mica l'objectiu, no?, que ja en parlàvem en el primer episodi, no?, dèiem, cal tenir un objectiu de on volem nosaltres destinar els nostres diners, i l'única manera de saber-ho, entenc que és fent el pressupost.
Exacte, és l'única manera que sigui real per poder controlar els nostres diners. Si no ho controles tu per avançat, quan arriba el moment, no ho faràs.
Clar, llavors ens pot venir una mica gran, no?, això de fer un pressupost. En què ens hem de basar per poder-lo
pues mira,
fer?
Hem de fer un pressupost que sigui anual. No val fer solament mensual, perquè cada mes saps que és diferent. Uh-huh. Llavors hem de fer un pressupost que sigui anual, on constin tots els mesos de l'any.
D'acord.
Com ho podem fer, això? Pues, què podem fer? El més senzill, si no sabem per on començar, dir, bueno, pues, què he fet fins ara? Què vaig fer l'any passat? Uh-huh. Mires què vas fer l'any passat i ho projectes de cara a l'any següent.
Tan simple com contactar amb el banc i que et passin un extracte de totes les despeses que has fet.
Sí,
no?
Al final ja tu del banc, si pagues normalment amb targeta, que és la majoria de vegades, tens un control de totes les teves despeses. Al final, uh-huh, què has de posar? Ingressos, que més o menys estan controlats, això sí que pot variar poc, mm-hmm, perquè desgraciadament,
malauradament... És el que és, no?
És el que és, no? Sempre pot pujar una miqueta més, però costa de que pugin, però després totes les despeses han d'estar aquí. Si tens una hipoteca o estàs de lloguer, la llum, l'aigua, totes les coses que són fixes, i després compromisos que tinguis. Si has de pagar una assegurança que saps que sempre t'arriba al juliol, o qualsevol quota, gimnàs, tot el que facis, tot això ha d'estar al pressupost. El que no consti al pressupost no existeix. És a dir, si no està contemplat, no tenim diners per fer-ho.
Clar, però moltes vegades el pressupost, Dani, és una... És una cosa o és una eina que potser se'ns desmarxa i se'ns desvia i no li fem gaire cas. Això tu en tens constància de que passa?
Exacte, sí que passa. I et diré per què, perquè moltes vegades em venen clients i em diuen, ostres, no, jo estalvio tant a l'any. Dic, vale, però si estalvies tants diners a l'any, si mirem enrere, has de tenir estalviats tants diners, i no és així. Per què? Perquè no, és que clar, a vegades tiro de l'estalvi, dic, clar, doncs això és que el pressupost no està ben fet. Que el pressupost no és una cosa que dius, no, això és inamovible, no.
Clar.
Mica en mica, tu vas cada vegada, ho vas afinant més. Al principi faràs un pressupost que se'n vagi una miqueta segurament, però després ja aniràs acotant una mica més.
Val, llavors, tenim clar que per intentar administrar els nostres diners necessitem fer un pressupost, que aquest pressupost ha de ser anual. Per on comencem? És a dir, jo m'assento davant de l'ordinador i què he de fer, primer de tot?
Bueno, pues una taula, ja, o a mà o amb un Excel, com et sigui millor. I dir, bueno, ingressos, quins ingressos tinc cada mes, que això és fàcil. I després despeses, hi ha unes despeses fixes que tu te les pots posar i després mirar què ve de diferent cada any, cada mes. I després pues, tens alimentació, tens soci, totes les despeses que realment tens.
És a dir, que està bé que ens ho dividim una miqueta per
sí,
categories,
exacte.
Eh? Clar, la importància del pressupost, Dani, al final quina és? És a dir, per què cal que tinguem un pressupost com a tal?
Primer, el que he dit abans, saber a on destinarem els nostres diners i després per controlar, si vols tu, si vols estalviar X diners a l'any, pues poder arribar a aquell estalvi, sí? I no passar-te. O sigui que al final tu has de fer el pressupost, però no és fer-ho i ja està, sinó controlar realment que les despeses que vagis fent durant el mes estiguin d'acord amb el pressupost.
Clar.
Una cosa que no es controla no es pot millorar. Per exemple, pot haver algun mes que tingui més despeses que ingressos. Llavors has de saber que aquell mes has de tenir previst uns diners perquè si no et quedaries en negatiu.
Clar, i ara això, Dani, em fa pensar en ostres, aquest mes tot està controladet, se m'espatlla la rentadora, el cotxe em queda penjat al mig de la carretera i, clar, què fem amb això?
Vale, això sí que és un imprevist real. Per això t'estava dient abans que hem d'estalviar i una part d'aquest estalvi ho hem de posar en el que diem el fons d'emergència.
D'acord.
És a dir, són uns diners que si passa qualsevol imprevist estigui cobert. Tens un cop amb el cotxe, se t'espatlla la rentadora, el que sigui. Tu agafes aquests diners i pots fer-ho això i el teu pressupost mensual no es veu afectat. Vale? O sigui, sempre has de tenir aquest fons, diuen més o menys que són de 3 mesos del teu consum, per estar tranquil.
Clar, perquè, per exemple, això que dius de tenir un tant de diners per imprevistos, jo veig, per exemple, aplicacions de bancs que t'ho expliquen, que t'ho posen. Per anar bé necessites tants diners. I em sembla moltíssim la quantitat de diners que hi posen. Per tant, 3 mesos en funció de què, dius? 3 mesos?
Sí, 3 mesos del teu consum. Tu imagina, si el teu consum són 700 euros al mes, pues hauries de tenir pues, 2.100 euros, aproximadament. Això és una estadística. Vale? Més que res per estar controlat. Vale?
Clar, Dani, tu ara ens estàs donant a l'engròs, no?, com podem fer un pressupost. Però suposo que cada persona necessita alguna cosa concreta dintre d'aquest pressupost, no?
Sí, exacte. El que no podem fer és, perquè molta gent em pregunta, Dani, com digue'm no, el percentatge, perquè hi ha fórmules màgiques que diuen pues has de 50% a destinar a despeses fixes, un 30% això, un 20% a l'altre. No, al final, cada persona som diferent i cada persona sap a què destina els seus diners. Jo no et puc dir a tu ni a qualsevol persona, no, has de dedicar tants diners a això, no, perquè tu t'agradarà potser anar al gimnàs tots els dies de la setmana i
això té un preu.
Tindrà un preu i a mi potser si vaig una vegada pues ja està bé, o no hi vull anar.
Clar, sí,
per
sí.
Tant, cadascú decideix a on destinar els diners. I tu, quan veus el pressupost, veus realment a què destines aquells diners. I és quan pots decidir canviar alguna cosa. És a dir, no, pues a mi m'agradaria gaudir més de la vida i vull, en comptes de deixar-ho en un altre lloc, pues dedicar-ho a anar a sopar, sí, el que sigui. Però dir-ho per avançat i amb dades reals. Perquè és molt diferent el que t'imagines de la realitat.
Suposo que hi ha moltes sorpreses, no? Quan et poses davant dels teus números.
Sí, és una de les coses que la gent més es sorprèn. Perquè tenen una idea, però quan ho veuen la realitat, els sorprèn bastant.
Parlaves abans de la llei de Parkinson, això de que les despeses se'ns expandeixen més que els ingressos si no tenim un control real. Però alguna vegada passa de que el compte, quan tu vas tirant sense saber amb què et gastes, no? hi ha el color vermell, de vegades surt allà, no? Sí. I és, ostres, val, aquest mes estic en vermell, què passa? Com ha arribat això aquí, no? Llavors, clar, per evitar això, què podem fer? Pues, primer no gastar tant, no? Controlar.
Pues primer tenir el pressupost i anar controlant. És a dir, tu has de tenir un control. Com es fa? Pues tenir un control de les teves despeses. Et pots anar apuntant en paper, en un Excel, on vulguis, totes les despeses que vas tenint. I si ho fem de manera regular, igual que estem tot el dia amb el mòbil, ho pots apuntar que és un moment, les despeses, perquè no tens una despesa cada minut.
No.
Potser tens tres despeses al dia, com a molt, o quatre, o cinc.
Clar.
I per apuntar això són dos minuts. Per tant, tenim control les despeses i anem controlant i mirant que anem complint el pressupost. Si no, hem de canviar alguna cosa. Que fent tot això ens passem, que pot passar, perquè al final som humans, i et quedes en números vermells, manera d'evitar-ho, el que jo li dic, la marca d'aigua. És a dir, el teu compte bancari, en comptes d'estar a zero, doncs poses 1.000 euros més. Llavors el teu nou zero són aquells 1.000 euros. Saps que si estàs per sota els 1.000 euros és com si estiguessis en negatiu. Però amb la diferència que el banc mai et podrà cobrar per estar en negatiu. Tu saps, el nivell 1.000 euros és el meu zero. I a partir d'aquí, doncs, tu ja vas fent. Perquè pot passar alguna vegada.
Clar, sí, sí, i tant, i tant. Llavors hem de vigilar, no? Si nosaltres ens hem de posar... O sigui, la recomanació són aquests 1.000 euros, Dani?
Bueno, cadascú... Jo coneixo gent que el seu límit són 5.000 euros.
Ostres!
Per tant, cada persona ho té diferent. I depèn de les despeses que tinguis, clar. Quan més cobres i més despeses tens, aquell límit pot ser més elevat.
Parlaves abans de que hem d'anar revisant el que és el pressupost. Això ho hem d'anar revisant. Cada quant estaria bé fer una revisió del pressupost per dir anem bé?
El mínim, per controlar que no vagis, o sigui, que vagis d'acord al teu pressupost, l'ideal, setmanalment. Que no, màxim, cada 15 dies. Perquè si no, arribarà a final de mes i llavors ja no és controlar, sinó és dir, aviam què he fet. I
clar,
ja arribem tard.
Clar.
Ja no tens marge de maniobra. Per tant, això.
Seria...
Setmanal o quinzenalment.
Clar, abans has comentat una cosa molt interessant també, que és que ara paguem molt amb targeta. Però, i això queda registrat. Però de vegades també paguem en efectiu. Per tant, apuntar jo crec que seria la bona opció, no?
Sí, per això et dic que moltes vegades, sobretot quan paguem en efectiu, després no te'n recordes què has fet. I traiem diners del banc i anem pagant i sí que no te'n recordes. Per tant, una manera de controlar-ho, gastes diners o apuntes, que no costa res.
Va, llavors, Dani, si algú t'està escoltant i diu molt bé, jo ara faig el pressupost, però jo necessito fer canvis amb tot això perquè veig que el que surt al pressupost, primer, que no m'agrada gaire, no? M'estic espantant, i això he de tenir un control i he de fer alguna cosa per poder-ho canviar, això. Què podem fer o quins serien els primers consells que ens donaries tenint en compte que cadascú és diferent, que cada pressupost canvia i que al final el millor que podem fer és consultar amb un professional, en aquest cas com tu, un planificador financer que ens ajudi a fer tot aquest treball. Però algun detall que ens puguis donar per dir, mira, podeu començar per fer això.
Mira, jo penso que avui dia tothom té accés a un Excel, que és senzill de fer, i amb la intel·ligència artificial pots trobar, hi ha moltíssima informació per internet, però començar per algo senzill, no començar per aplicacions complicadíssimes o històries estranyes, no. El més fàcil, ingressos i despeses, i apuntar-te tot el que realment tu penses que gastaràs. I a partir d'aquí anar controlant. Això, ja et dic, la primera vegada que ho fas costa una miqueta de fer-ho, però no és fer-ho perfecte, sinó començar a fer-ho i agafar l'hàbit d'anar apuntant despeses i controlant respecte al pressupost que tu tens. Això és qüestió d'hàbits. Més que algo forçós, no. D'anar acostumant-te a fer-ho dia a dia.
Clar, llavors, si parlem d'aquests hàbits de que anem agafant mica en mica, suposo que n'hem de tenir d'altres, també. No s'hi val només apuntar en una llibreta les despeses que jo tinc.
No, mira, una de les coses que jo sempre dic és paga't a tu primer. A què em refereixo amb això? De dir... Tu cobres a final de mes, no? Pues el dia 1 et fas, pots fer un programa, una transferència que sigui l'estalvi. Per tant, tu ja saps que aquell dia 1 el primer que has fet és estalviar. I la resta que et queda ja són per totes les teves despeses. Mm-hmm. Però el primer que fas és pagar-te tu primer, perquè penso que...
Val la pena,
hem de
no?
ser una miqueta egoista i dir, no, primer sóc jo i després la resta de coses. Pues, amb els diners, el mateix.
Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, ja ens estem, això que dius, no? pagant-nos a nosaltres mateixos, fent aquesta transferència, diguéssim que estem estalviant com sense adonar-nos-en, perquè ja estem posant uns diners que ja no hi comptarem amb aquests diners. No?
Exacte. Però si esperem a final de mes per estalviar, no ho farem. Està demostrat que no ho fem.
Clar.
Per tant, hem d'anar a poc a poc. I el tema d'estalviar no és una cosa voluntària. Hem d'estalviar sí o sí.
Ja.
I no estalviar per estalviar, sinó estalviar per aconseguir qualsevol objectiu que volem, no? Mm. Algo més gran. Jo què sé, si et vols comprar un cotxe, no pots esperar, bueno, ja me'l compraré. No, aniré a demanar un crèdit, si me'l donen, i el cotxe em costarà molt més. O vull fer les meves vacances de la meva vida, doncs aniré estalviant mica en mica per arribar a aconseguir-ho sense haver de demanar un préstec. No?
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, llavors, això és el que podem fer, pagar-nos a nosaltres mateixos primer, i després com seguim? Com segueix això?
Però bueno, anar apuntant les coses i, mira, consells del tema del consum, no?
Sí.
Anem a comprar. Pues sobretot, vés amb una llista. Vés amb la llista de la compra. No vagis... Ah, pues...
I no hi vagis amb gana, tampoc.
Això
no vagis
també.
Amb gana.
Sí, això també. Què podem fer? Perquè avui dia la llista de la compra és una despesa molt elevada.
Molt.
Comparar preus. Moltes vegades no comparem els preus i... Al final, acabem comprant les mateixes coses. Mm. Si tu veus que en un lloc està més econòmic que un altre, pues, compra-ho sempre allà i ja està.
Mm.
Ho mires una vegada i després, més o menys, ja veuràs que segueix igual.
Clar.
I les marques blanques, també. Pues, buscar, provar diferents coses i dir, pues, bueno, si la marca blanca aquesta és de bona qualitat pues, i està molt més barata, millor que millor.
Mm-hmm. Clar, una mica això també em ve ara la cosa aquesta del temps, no? El no tinc temps jo de mirar-me tot això.
Sí,
Què diries amb una persona que et veia i diu, mira, jo no tinc temps de fer això?
Jo moltes vegades li dic, em deixes el mòbil? I diu, per què? No, veuré a què dediques el teu temps. Perquè allà et surt el mòbil, és molt curiós, però sí.
Sí.
Dediques tant de temps a Instagram, tant de temps a YouTube, et surt tot. I, bueno, pues jo crec que sí que tens temps. El millor és falta d'organització, no? No de temps.
Sí, totalment. M'acabes d'enganxar aquí, M'acabes d'enganxar.
I mira, una altra cosa també que podem fer, quan tu vols una cosa, vols comprar-te una cosa, doncs dir, vale, la vull. No una cosa petita, sinó, jo què sé, em vull canviar o em vull comprar una funda pel mòbil, per exemple, no? Pues dius, bueno, jo me la deixo aquí com una llista de desitjos i la setmana que ve la reviso. No ho compro al moment, sinó la reviso la setmana que ve.
Mm.
I a lo millor la setmana que ve dius, ostres, tenia moltes ganes de comprar-me jo, però realment, saps què? Que no m'ho compraré perquè no val la pena. Són gastadiners que no...
Clar, que de vegades pensem que necessitem coses que no necessitem realment. Mm. M'ha semblat molt interessant això de la llista de desitjos, eh?
Sí, perquè som consumistes 100%.
Clar.
I tenim anuncis, tenim propaganda contínuament i el mòbil és la reostre.
És clar, la compra impulsiva, és que se'ns en va el dit, és brutal.
Ho volem tot ja i sembla que necessitem de tot.
Dani, si algú ens està escoltant, com ho podem fer per posar-nos en contacte amb tu?
Pues mira, em podeu buscar a Instagram, a Soy Dani Sánchez, o per mail a hola@soydanisanchez.com.
I jo crec que és una bona manera d'acabar aquell lema tan xulo que ens portes.
Doncs sí, mira, els diners no són només números, darrere hi ha la teva vida. I el meu propòsit és acompanyar-te a viure amb tranquil·litat financera.
Doncs amb aquesta tranquil·litat acabem la secció d'avui. Moltíssimes gràcies, Dani, en el Parlem de Diners d'avui i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Laia.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Campanya de donació de sang a l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Un any més, l'escola Rossend Muntaner col·labora amb el Banc de Sang i Teixits i serà el lloc on es podrà donar sang el proper dilluns de 3 a 7 de la tarda. Aquest és el tercer any d'aquesta col·laboració entre el centre educatiu i el banc i els alumnes de 5è de primària han volgut ajudar amb la campanya d'aquesta jornada de solidaritat a l'escola. Abans de posar-se a planificar la campanya, una tècnica del banc de sang i teixits els va donar unes instruccions prèvies per la campanya i va explicar la importància de les donacions de sang. Els alumnes s'han encarregat de difondre la campanya i han elaborat un obsequi que es lliurarà a cada persona que faci la seva donació. Sant Jaume acollirà dues noves formacions del programa Més Digitals. La Casa de Cultura acollirà aquesta primavera dues formacions gratuïtes del programa Més Digitals, impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'oferir competències digitals bàsiques a la ciutadania. Els cursos, adreçats especialment a persones adultes i sèniors que volen guanyar autonomia en l'ús dels dispositius digitals, es faran els dilluns i els dimecres de 10 a 2 quarts d'una a la Casa de Cultura, al carrer Germanó, número 8. La primera proposta serà La teva salut en el món digital, que es durà a terme del 9 al 25 de març. Posteriorment, del 13 al 29 d'abril, es durà a terme el curs Consum segur en el món digital, també de 15 hores. Amb dues formacions formen part del programa A Catalunya, Ser digital no té edat i tenen una metodologia molt aplicada basada en activitats i situacions pràctiques. Les inscripcions a la primera formació, La teva salut en el món digital, ja es poden fer presencialment a la biblioteca o al punt TIC de la Casa de Cultura en l'horari d'atenció al públic. El film musical al centre de Vilafranca es reactivarà demà. A partir de demà, diversos carrers del centre de Vilafranca tornaran a comptar amb el film musical. L'Ajuntament de Vilafranca s'ha encarregat de la reparació i condicionament del sistema de film musical existent des de fa anys als carrers dels Ferrers, la Font, la Parellada i també a la plaça de la Constitució. S'ha ampliat la instal·lació en el primer tram del carrer de la Cort fins a la plaça de la Vila. El sistema de megafonia funcionarà en horari comercial de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8 i romandrà apagat els diumenges. La configuració, reproducció i gestió dels continguts musicals anirà a càrrec del Servei de Comerç, que supervisarà el funcionament correcte del sistema i atendrà qualsevol incidència o suggeriment per part de la ciutadania. I acabem explicant-vos que ja s'han publicat els horaris de la Copa del Rei de Sant Sadurní d'Anoia 2026. Ja s'han fet públics els horaris oficials de la Copa del Rei d'hoquei patins que es disputarà a Sant Sadurní d'Anoia els dies 19, 20, 21 i 22 de març. Els quarts de final s'obriran dijous 19 amb els enfrontaments entre Calafell i Reus Deportiu Brasília a un quart de quatre. A un quart de set, volíem dir. I entre el Futbol Club Barcelona i el Noia Freixenet a tres quarts de nou del vespre. Divendres 20 serà el torn de l'Igualada contra el Voltregà a les 7 de la tarda i el Liceo davant del Pas al Coll a dos quarts de 10 de la nit. Les semifinals es jugaran el dissabte 21 a un quart de set i a tres quarts de nou, mentre que la final tindrà lloc el diumenge 22 a tres quarts de 12 del migdia. Pròximament s'anunciaran les televisions que retransmetran la competició.
Penedès en xarxa.
Les dones, una del passat i l'altra del present, seran protagonistes a les espurnes literàries de l'Anna Ruiz Mestres, que ja ens acompanya a Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Comencem amb una efemèride, amb una dona del passat.
Amb una dona del passat. Mireu, el dia 1 de febrer va fer 175 anys que es va morir la Mary Shelley. Tenia 51 anys i va morir a Londres. I tots la coneixeu perquè va escriure Frankenstein. I va ser una dona que va néixer amb una família intel·lectualment molt potent. El pare era filòsof polític i es deia William Godwin. Ella, de fet, el seu cognom era Godwin, el seu primer. I la mare era una, diguem-ne, pensadora prefeminista que es deia Wollstonecraft i que va morir al cap de pocs dies del part de la Mary. El pare es torna a casar, però es preocupa de la seva educació, que no és en cap moment clàssica, sinó que li fa llegir determinades lectures, la fa reflexionar, la porta a clubs de cercles intel·lectuals, i en allà va conèixer el Percy Shelley. Es van enamorar profundament, tot i que ell era casat, i s'escapen amb la seva germanastra a França, viuen un moment molt apassionat, però torna a Anglaterra i és rebutjada per tothom perquè no està dins de la moralitat. I comencen les seves penes, diguem-ho així. La seva primera filla neix prematurament i es mor, i la dona del Percy es suïcida. Això fa que es casin immediatament i que decideixin fer un viatge a Itàlia i com una cosa, una etapa creativa, molt intensa d'amors, però també molt intensa de desgràcies. Se li moren dos fills i, per si no n'hi havia prou, en aquest viatge també es morirà el marit en una tempesta. I torna a Anglaterra decidida que vol, d'alguna manera, pujar el seu fill petit i dedicar-se a l'escriptura. I fa això, però també fa, intenta revalorar l'obra del seu marit, i jo penso que això va en detriment de la seva, però ho va fer així, va prendre aquesta decisió. I amb el seu fill petit arriba un moment que es casa i viu amb la parella, sembla que s'entén molt bé, i es comença a trobar malament. Té molts mals de caps, hi ha moments que queda com a paralitzada, i segurament això era un tumor que li va costar la vida. I Frankenstein, doncs, què dir-vos de Frankenstein, que és una novel·la profundament humanista, que parla de l'ètica del progrés, de la necessitat d'empatia, ara que tot això de l'ètica del progrés amb la IA podria estar qüestionada. Crec que té moltes altres virtuts, però podem pensar en això també quan la rellegim. I si no sou de llegir, doncs teniu un munt de pel·lícules que van al voltant d'aquesta novel·la. I un cop mort, al cap d'un any, la família va voler obrir el taüt, i us ho explico perquè és una anècdota. Van trobar trossos de cabells dels dos fills morts, una llibreta que compartia amb Percy, un poema que es diu Adonais, que estava plegat dins de com una mena de mocador de seda, que a més hi havia les cendres del seu marit, i trossets,
bueno, d'en Shelley.
Sí, sí, de poquets de cendres, eh? I les restes del cor, també miquetes del cor. O sigui que... I per què ell va escriure Adonais? Doncs perquè tenia molt bona relació amb John Keats, i vosaltres sabeu que va morir joveníssim aquest poeta, tan bo del romanticisme, i ell li fa aquest poema. I acabo amb quatre versos de Keats, que penso que els relliga tots dos. Ploro per Adonais, és mort. Digues, amb mi moria Adonais, i fins que el futur gosi oblidar el passat, el seu destí, la seva glòria, seran un eco i una llum per l'eternitat. I tots tres crec que tindran bastanta eternitat. I res?
Anem a la dona nostra, nostrada i del present.
Exacte, a la Carme Rey Granger. Bon dia, Carme. Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies. Gràcies per convidar-me.
Us presento breument la Carme. Va néixer a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Ha estat professora d'institut i hem tingut l'honor que treballés uns quants anys a l'Eugeni d'Ors de Vilafranca. Ha estat professora d'universitat en diversos països, Estats Units, Nova Zelanda i Escòcia. És autora de llibres de text per a l'ensenyament de la llengua catalana i castellana per a estrangers. Va ser coautora de l'antologia de narrativa del 70 i també de New Catalan Short Story. Va ser cofundadora de la NACS, que és una institució per la difusió de la cultura catalana als Estats Units i al Canadà. El 2024 va publicar Les dones també expliquen coses. Actualment és vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück i és conductora de clubs de lectura, tertúlies literàries, etc. Però avui és aquí per parlar del seu llibre Afers privats de la Vall Fosca a Oteara, que no sé si ho he pronunciat bé, que va publicar l'editorial Garniceu.
Garcineu,
perdoneu, i que està a Tremp. I comencem les espurnes fent-te una pregunta. Si ens volguessis contestar tots aquests relats que has escrit en aquest llibre, que per mi són extremament vells, estan molt ben narrats, molt ben escrits, que parteixen del Pirineu i acaben a Nova Zelanda, com sorgeix aquesta idea?
D'acord, ara ho explico, però primer, és Aotearoa, és el nom de Nova Zelanda, l'original, sí, amb la llengua maori, que vol dir el núvol blanc i llarg.
Oh, que bonic,
en
no?
Llengua, és molt maco, sí, sí, la llengua. I l'editorial Garcineu és un... Garcineu és un animal mitològic. Oh. Barreja de garça i de guineu. Mm. Val? I és una editorial petita del Pallars i que publica sempre autors de la zona, no? Del Pirineu. Mm. Val? No, perquè és poc coneguda aquesta editorial, perquè és petita i el Pirineu es coneix, però a d'altres comarques no. Bé. Com vaig començar? Bé, és una cosa que a casa hi havia dos secrets molt importants. Un era que tres dones de la família materna, una germana de la meva mare, una tia àvia i la cosina, van estar al camp de Ravensbrück. És un camp d'extermini nazi al nord de Berlín. Això era un dels secrets de casa. L'altre era que el meu pare i el meu avi, rei, també van haver de marxar amb la retirada i van passar uns anys als camps de concentració francesos, al sud de França, a Set Fonts i a Sant Ciprià. Bé, vaig començar a escriure el primer conte del llibre d'Afers privats, que és Crema cremada, per narrar els personatges que hi havia a casa meva, mirant les fotos antigues, tinc fotos des del segle XIX, de la família, bàsicament del segle XIX són de la família del pare. També en tinc de principis del segle XX, però de la família de la mare. Em cridaven l'atenció aquestes fotografies i pensava... Què devien dir i què pensaven aquesta gent, no? Que hi havia, com a través de la foto, com uns pensaments que jo pensava que hi havia capes i capes acumulades de pensaments de dintre de la família i vaig voler destriar-ne uns quants i vaig començar a escriure el primer conte. El primer conte i l'últim. L'últim ja és a Nova Zelanda. I llavors vaig pensar que entremig hi havia moltes experiències, molts records de la família i molts paisatges. Perquè també faig molta descripció dels paisatges,
sí,
perquè m'han condicionat.
Jo t'ho volia... Perdona, paisatge...
Sí.
Jo et volia fer una pregunta al voltant d'això perquè m'ha cridat l'atenció, i t'ho reforço amb el teu comentari ara, que hi havia una precisió fantàstica en els paisatges, en els que són aquest taló de fons, no? I que també aquest taló de fons, també quan parles de les guerres europees, de la guerra civil, tot això, i dius una frase que és la quotidianitat estrafolària es va fer normalitat, em semblen valors molt importants en aquest llibre. I si volguessis remarcar també això, perquè de vegades aquest paisatge és alegre, però de vegades és sinistre, vull dir, explica'ns una mica.
Sí. Bé, això que deia, com que volia treure les capes de pensaments acumulades a la família, el paisatge és el continent, però l'entorn, el paisatge, no és només un paisatge. Són els costums, el menjar, les olors, els arbres, les flors, el clima, tot forma part del paisatge. I, per tant, el vaig descriure amb detall, perquè influencia també. I vaig veure precisament, després d'haver escrit tots els contes, que hi havia llum al començament i al final. I que a dintre del llibre hi havia la foscor, que és el mig, que són els contes que passa la guerra d'Espanya i la guerra mundial. És on hi ha la foscor. Això que dius de la quotidianitat, si de cas després ho puc aclarir, perquè està lligat més aviat amb el conte que es titula Afers Privats, precisament aquest conte que és el mig, i que està relacionat amb la vida de la protagonista. No sé si vols que ara em parli d'això o continuem parlant de tots els contes en general.
Voldria parlar, també, i podem relacionar-ho amb això que acabes de comentar de la protagonista, que els personatges femenins, no?, són com un calidoscopi d'àvies, de mares, de filles, de mans, de veïnes. És també una reivindicació feminista, sí, o voldries, sí, que ho fos?
Sí. Val.
I llavors, doncs, si ho podem relacionar amb aquest personatge del conte central, una mica?
Sí, sí. Sí, vaig escriure precisament l'evolució de la dona de principis del segle XX fins al final del segle XX. Al principi, els dos primers contes són dones que s'acomborben a la vida que els hi ha tocat de viure, no? I ara, precisament, si voleu, puc llegir res, dos o tres fragments curts, perquè la dona d'aquell moment se conformava amb el que li tocava viure.
Endavant.
I per tant, era el que semblava que havia de fer de la millor manera possible. I, per tant, a tot el llarg dels contes, cada conte avança una mica la dona, fins que els últims contes ja les dones decideixen per elles mateixes i han triat una vida. I per això em van fer posar el títol de la Vall Fosca a Aotearoa, perquè també hi ha aquesta evolució de dona amb els països, no? Que
sí,
d'un
sí, sí,
lloc petit que va a l'altre, a les antípodes, realment. Per exemple, en el primer conte de Crema Cremada, que la mestressa de la casa de pagès, la meva àvia materna ve d'una casa de pagès, casa en tema, de la Vall Fosca, que tothom coneix a la vall. I aquesta, quan feien, convidaven a gent a venir al dinar de festa major, ella muntava un gran dinar. I fixeu-vos que poso unes frases perquè ella fa remarcar, apaga totes les llums del menjador, i ella diu, a la mare li agradava, perquè ho explica la filla, a la mare li agradava fer ressaltar les coses, dotant-les d'un fast i d'una grandiositat. Així es veia més l'esforç i el treball que comportava organitzar aquell sopar de festa major per tots aquells parents i amics. És a dir, aquí la dona ja es vol fer valdre, ella. Aquesta dona és del principi, no?, de segle. I després ja no hi ha aquest orgull femení de mestressa de casa tan fort, no? Que
els altres
contes ja no hi és. Sí, va decaient. I això és el que volia remarcar.
Carme, doncs ja que ara hem parlat d'això i fa un moment hem parlat de les guerres europees i del paisatge, sabem que, per casualitat, aquests dies hi ha alguna cosa que podem relacionar amb Ravensbrück i Vilafranca. Ens ho vols explicar? I tu?
Sí, sí.
Ens ho vols explicar una mica, Rona?
D'acord. Soc de la Miquel i soc vicepresidenta. Conec una mica la vila de Coloma, Seró i Costa, que va ser una mestra que va néixer al Vallès, en un poble de prop de Lleida. La van destinar a Vilafranca. I, per tant, es va presentar i va ser regidora de l'Ajuntament de Vilafranca, abans de la guerra. Hi ha una anècdota d'aquesta senyora que quan la Montserrat Roig, en el seu llibre, va parlar amb ella, ella li va explicar que va ajudar a morir a Carme Gardell, una altra senyora catalana. La va ajudar, la va recolzar i li va parlar en català, a morir en català. Bé, Montserrat Roig va fer un poema, Morir a Ravensbrück, que ara és l'himne de la Miquel Ravensbrück, que parla precisament de la mort de Carme Gardell recolzada per Coloma Seró. I és un poema i el canta la Marina Rossell, aquesta cançó.
Ostres.
És un poema molt maco. Doncs suposo que posaran la música perquè la Marina tampoc no hi pot anar.
Molt
perquè
bé.
Normalment el canta la Marina, aquesta cançó.
D'acord, doncs gràcies per aquesta primícia i la setmana que ve ja se'n sentirà parlar a Vilafranca. Només dir-te una altra qualitat del teu llibre per mi és en aquests primers relats que parles del menjar, felicitar-te per això, però també et vull comentar, jo crec que tot el llibre és una mica un cant a l'art, perquè hi ha la música de Händel, la pintura de Hammershøi, que ara just està al Thyssen exposat, la literatura, els teus epígrafs, amb Teró, amb Roth, amb Barnes. Hi ha art, però també hi ha un cert assossegament espiritual en aquestes referències artístiques. I pensaves quan les vas posar?
Sí, soc molt conscient de posar-les, perquè bueno, tota la meva vida he donat classe de llengua i de literatura i clar, havia de traspassar tot aquest coneixement de les meves classes al llibre, evidentment, era conscient, sí.
Què et sembla si tanquem amb un fragment que tu escollis o del menjar o del tema que tu vulguis i aprofito per tancar, però per dir-te que m'ha encantat la precisió lèxica, la llengua, la gramàtica, la sintaxi, tot i tot en aquest sentit i reivindicar que és penós que les nostres editorials publiquin coses sense corregir res. I res, tanquem amb un fragment de la teva, dels teus relats d'afers privats, el que tu vulguis.
Bé, he triat un fragment del conte Afers privats, que és el Meig.
Molt bé.
Que és la història de l'Aurora, que està treballant en una botiga a Barcelona i que també comença a ser modista. I va a casa d'una família, val? I llegeixo aquest tros només de la família aquesta, perquè va a diferents famílies. El senyor Leandre era un home afable, bondadós, bastant gras i calb. I potser per tot això es mirava la vida d'una manera horitzontal, ampla, allargassada cap als costats, sense dalts ni baixos, sempre plana a l'altura dels seus ulls. Tenia un negoci que li donava molt, un mebler, deia la senyora Dèlia. Així queda més bé, més professional, no tant d'estar per casa. I ja ho saps, si algun dia necessites alguna habitació, només cal que m'ho diguis a mi, eh? L'Aurora reia i li donava les gràcies. La senyora Dèlia era una dona amb pit i anca generoses, perfumada i empolainada per agradar al marit. Sempre has d'estar a punt, amb aquell toc de bleda i coqueta que els agrada, perquè no se'n miren un altre. Has de tenir enginy i astúcia per conquistar-lo cada dia, nena, li recomanava l'Aurora. l'estimaven com una filla, aquella que no havien tingut mai, i l'Aurora se sentia apreciada. Es deixava gombolar i reia amb els acudits del senyor Leandre, que era molt de la broma i de qualsevol cosa en feia una facècia. Quan marxava de casa del senyor Ricou, la senyora Dèlia li feia uns petons sonors i humits i les galtes i el senyor Leandre uns de delicats al front. I mentrestant sentia tocar les 8 a les campanes de Santana. Totes les famílies eren estranyes, però totes a la seva manera. Tots mentien, però tots a la seva manera. I tots seguien la vida sense parar-hi esment. L'Aurora escoltava, cogia i callava. Feia la feina i marxava. Al principi, tot el que veia la trasbalsava, perquè en aquestes cases, com en la pensió de Ramelleres, ningú no vivia tal com aparentava. Tothom s'escapolia de les convencions, però sempre tornaven a la rutina. La quotidianitat estrafolària es va fer normalitat. La perplexitat es va fer habitud. I la vida anava passant entre els patrons i les clientes de la botiga. És aquest tros que has preguntat al principi, aquest fragment.
Sí, 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 hem coincidit, eh?
Sí, és la vida de la postguerra a Barcelona, als anys 40. I, per tant, ella havia d'amagar tot el secret que la seva germana havia estat en un camp nazi i ella s'obria camí a la vida, no? I era aquesta perplexitat que la desconcertava però que s'hi acostumava, en el fons. De viure d'aquella manera que veia a dintre de les altres famílies quan hi anava a cosir.
Doncs molt bé, Carme. Moltíssimes gràcies per aquest fragment. Enhorabona per aquests relats tan bonics i molt bona feina a l'amical de Ravensbrück.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i us agraeixo de tot cor.
Una abraçada i fins aviat. Que vagi bé.
Fins aviat.
Gràcies. Fins aviat. Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.